A IB3 Ràdio, els entusiastes, en Cati Mollà.
Encara és necessari visibilitzar i normalitzar qüestions com la transsexualitat, i ho és perquè la societat és transfòbica i masclista i perquè les institucions encara són incapaces de donar certes respostes pertinents. Per sort, les arts i les manifestacions culturals hi posen el focus i, afortunadament, troben espais de gestió pública on mostrar les creacions. Ara arriba el Teatre Principal de Palma, Transbord. Hola, amics i amigues, com estàu? Benvinguts, siau, a l'Hora per la Cultura. Els entusiastes arriben a IB3 Ràdio, edició de dimarts 30 d'octubre, en què també ens acompanyen Margalida Grimaldi i Marc Ferrà. Com estàu tots dos?
Estem bé.
Hola, molt bé.
Aguantam, de moment.
És important, idò. Així seguim. Bon dimarts a tots dos. Avui, com dèiem en portada, el que tenim és la mirada posada en una estrena teatral.
Parlam de Transbord.
No t'has demanat mai el perquè de les barbes, el perquè de les bous, el perquè de les depilacions, de les aixelles, de les cames, de les celles, de la roba que accentua el pit, de la roba que accentua el cul, de la roba que dissimula les natges, de la roba que ens ho destaca i de la que ens ho amaga tot.
Una obra sobre la transsexualitat coproduïda pel Teatre Principal de Palma i Malvasia i que s'estrena dia 1 de novembre a la Sala Petita. Avui la coneixerem en profunditat en conversa amb el seu autor, Sebastià Portell, i l'actor protagonista, Marc Joy.
I després podríem quedar al mateix teatre perquè gaudirem d'òperes i musicals. El músic i director coral Joan Lainez pren novament la batuta i ens convida a descobrir avui els concertants, els moments més àlgids de les òperes.
Amb tots aquests continguts arriba aquesta Hora Cultural de dimarts 30 d'octubre de 2018 i ho fa també amb Xavi Fullana a la producció i Lluís Menéndez a les vies de so.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els entusiastes.
It's been your solar system. I començam avui, Margalida, amb una efemèride, amb un aniversari.
Sí, així és, perquè Ken Stringfellow, creador dels Posies i membre destacat dels REM durant molt de temps, va néixer un dia com avui de 1968. Per tant, molt d'anys, aquest senyor avui fa 50 anys, i d'ell sona aquesta cançó, Solar Sister.
And
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. A IB3 Ràdio, els entusiastes.
Met her in the club down in old Soho, where you drink champagne, it tastes just like a cherry cola. C-O-L-A. Yeah. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A. La 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 la.
Continuem amb els entusiastes d'IB3 Ràdio, edició dimarts 30 d'octubre. Vos convidem ara al teatre, perquè dijous s'estrena la sala petita del Teatre Principal de Palma, Transbord, un recorregut per la identitat de gènere.
Una obra escrita per Sebastià Portell, que va ser finalista del quart torneig de dramatúrgia de les Illes Balears i que protagonitzen els actors Marc Joy i Assun Planes, sota la direcció de Miquel Gorriz.
I avui en volem fer un tast previ, per això ens acompanya el seu autor, Sebastià Portell. Sebastià, ben retornat.
Moltes gràcies.
Contents de saludar-te, no te demanarem si abans de l'escena hi ha nervis, perquè ens has confessat i perquè no te puguis desdir que n'hi ha, hi ha nervis.
Sí, sí, hi ha uns nervis horrorosos.
Això és així, horrorosos. Però volem saber tu com ho estàs vivint, si ets d'aquests que deixa que la criatura pugi tota sola o cada dia vas a donar ordres als assajos.
A mi m'agrada molt fer feina en llibertat quan escric, que ningú me digui això ha d'anar per aquí, això ha d'anar per allà d'assar, a no ser que ho demani. Que llavors, això és un tema, quan demanes t'exposes a que te responguin. I quan me fan preguntes sobre com ho veuria jo, perquè no són jo qui ha dirigit sobre, l'ha dirigit en Miquel Gorriz, jo responc. I si no me diuen res, a vegades també dic. Però generalment m'agrada molt que, ja que tinc aquesta oportunitat, que una persona experimentada i una persona amb moltes hores damunt o darrere les taules pot agafar aquest transbord i fer-se el seu, veurem en què passa.
Per tant, hi has confiat i tot i que estàs com nerviós, molt nerviós.
Sí, 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 sí.
Has deixat que allò anés una mica...
Són uns nervis diferents. Jo normalment estic nerviós perquè he de fer un recital, perquè he de presentar un llibre, he de contar per què he fet una cosa, d'on ha vengut, quins són els referents. Aquesta vegada jo no he de fer res. La meva feina ja està feta, fa gairebé un any que la vaig fer i és vera que he assistit en els assajos per opinar, per debatre, per veure com podem enfocar les coses, però més enllà d'això no hi ha gaire més. Ni tan sols en Miquel, el director, a l'hora de la veritat, hi podrà fer molt, i ha fet moltíssim, exactament pensant de la cosa, però en el final tot recau en els cossos d'en Marc i d'en Assun.
És així. Bé, hem de recordar que Transbord va ser una de les obres finalistes del darrer torneig de dramatúrgia i després va ser una de les dues obres seleccionades entre 22 propostes per ser coproduïda pel Teatre Principal. Per tant, haver passat aquests filtres ja ens dona pistes de certa qualitat, és a dir, dolenta no deu ser, Sebastià. O no?
A mi me fa molt de respecte xerrar de qualitat, perquè penso que en nom de la qualitat a vegades mos encarregar coses que valien realment la pena. Pens en qualcuna de les primeres obres de Blai Bonet o de les darreres de Víctor Català, que perquè no encaixaven amb la moda d'aquell moment, se va dir que eren dolentes. Prefereix pensar que Transbord ha trobat un bon moment per viure i que la gent l'està rebent molt bé. De fet, estem encantats de l'expectació que està generant. La gent realment té ganes que se tractin aquests temes i les institucions n'han estat conscients també, que això és molt important. Transbord és una producció del Teatre Principal de Palma, de Malvasia Produccions, capitanejada per Assun Planes, i també per l'Ajuntament de Set Salines, que ha volgut formar part d'aquesta aposta. Sense aquesta conjunció, això no s'hauria pogut fer, i és perquè aquests tres actors, aquests tres agents, s'han posat d'acord per donar-li veu, per ser altaveu d'aquest missatge.
Aquests agents que s'han conjugat, no parlarem de qualitat i d'oci, no vols, però sí que genera certa expectativa no veure que agents com aquests, no, i filtres com aquests, han fet que finalment Transport pugi sobre l'escenari. Justament parlàvem amb tu abans de la final del torneig de dramatúrgia, però clar, ha passat gairebé un any, han canviat moltes coses, i el que volem saber és si també ha canviat Transport, si és el mateix que l'inici, o ha agafat matisos, canvis fins i tot importants en escena que afectin els personatges durant tot aquest temps.
Hi ha canvis importants. En primer lloc, n'hi ha un que els espectadors que varen poder assistir en el torneig han de tenir en compte, i és que el mes de gener, per Sant Sebastià, varen presenciar una lectura dramatitzada. Mm. A més, una lectura dramatitzada que s'havia fet amb, crec recordar, 3 hores i mitja d'assaig. Mm. Que això és com tirar-te en paracaigudes o tirar-te d'un helicòpter sense paracaigudes i veure mem a bon pegarem. En canvi, ara, els espectadors hi trobaran una obra de teatre treballada, amb una proposta dramatúrgica, amb una direcció i un treball actoral brutal. Que vull dir que hi ha moltes hores de vol a darrere Transbord. I més enllà d'aquesta idea, que és més relacionada amb el format, també hi ha hagut canvis en el text. Hi ha moments en què Miquel, el director, ha optat per fer-ne... No sé si arriba a ser una dramaturgia diferent, però sí que hi ha hagut girs que fan que el text brilli més. Jo som molt conscient, i de fet era una cosa relativament volguda, que el test que vaig presentar en el torneig de dramatúrgia era un test extremadament literari. Era un test bastant líric, que es veia que se centra en la figura d'un jove, però que en el mateix temps tenia un component poètic important. Uh-huh. Això, a la producció que estrenam aquesta setmana, no s'ha perdut de cap manera. Les paraules, de fet, hi són totes, però en Miquel ha sabut molt bé com fer que aquest text deixés de ser tan literari o, sense deixar de ser tan literari, que fos molt teatral i que en escena passin coses.
Passin coses, de veres, que hi hagi molta vida allà.
Exacte.
En qualsevol cas, parlem d'aquesta història, que no n'hem parlat encara.
Exacte.
Transbord gira al voltant de la transsexualitat i ho fa a través d'aquest jove que deies, no?, que vol canviar de sexe. Però hem de dir també que va molt més enllà del problema personal que aquesta situació provoca en aquest protagonista, no?
Totalment. El personatge d'en Pol, que és un jove trans que té tot un seguit de reunions amb una psiquiatra de la Seguretat Social per canviar el seu gènere en els documents oficials i perquè se li puguin receptar hormones, perquè pugui prendre testosterona, és l'excusa o és el pretext per parlar d'un tema que mos atravessa a tots, que és la corporeïtat i que és el gènere. No és per res gratuït que hi hagi persones que duguin barba i n'hi hagi que no. No és per res gratuït que quan sentim només una veu l'associem a un gènere o a un altre. Mm. O que directament, gairebé sense pensar, quan anem al lavabo, a uns emprovadors d'una tenda, o mirant roba mateix d'una tenda, sabem molt bé cap on hem d'anar. I això és una cosa que tenim molt interioritzada. Per tant, aquests discursos que, a partir d'una tradició llarguíssima, religiosa, històrica, política, hem anat inculcant en els nostres cossos, són això, són discursos, són construccions. I amb Transbord, el que volem, i a partir del cos no normatiu, el cos orgullosament estrany, el cos que se celebra ell mateix, d'en Pol, volíem posar el dit a l'anafra i assenyalar aquells cossos que no entren dins la norma i que estan bé. I que potser mos fan veure que els nostres tampoc són tan normatius com mos pensàvem. Mm.
Has dit dins anafra, és una anafra suficientment oberta i on avui dia, perquè clar, de tot això jo entenc que determinats cercles o en determinats llocs se'n parla molt, però a nivell general, no, el que passa en certs debats que hi ha oberts o certes qüestions, que si un té un entorn en el qual es comenta molt, té la sensació que el món va en aquest sentit i ja tot està canviant. Clar, jo no sé molt bé si en el teu entorn tu tens aquesta sensació i a través d'aquesta obra tal vegada te plantegis, puc arribar a explicar tot això a gent que ni havia pensat o no ho tenia en compte o la seva visió estava tal vegada sesgada per qualsevol qüestió, no?
Sí, per jo era molt important a l'hora d'escriure l'obra i també en tot el procés que hem fet amb en Miquel de com la presentam a la gent, és que hi hagi diferents plans de lectura, diferents nivells, que en primer lloc sigui divulgativa, és a dir, que qualsevol persona que no tingui nocions d'estudis queer, d'estudis de gènere, la pugui seguir, i de fet no només la pugui seguir, sinó que aprengui molt i que en certa manera tregui un benefici, una millora, un coneixement de sobre, i per altra banda, la gent que està més ficada en aquestes qüestions hi trobi entreteniment, hi trobi una reflexió que potser qüestiona fins i tot coses que donar molt per fetes a dins els estudis de gènere i anar una miqueta més enllà.
Però hi ha també certa intenció de denúncia, no? De denunciar una mica aquesta societat masclista, transfòbica, i també de denunciar, d'altra banda, la manca de respostes efectives o adequades per part de l'Estat.
Sí, totalment, totalment. Hem de recordar que vivim en un país que la meitat de la població és susceptible de ser assassinada i que facin cons i no passar res. És a dir, estic parlant de violència masclista exercida damunt les dones i també passa en persones de la comunitat LGBTI que poden ser apallissades, poden patir abusos escolars, etc, etc, etc. Llavors, evidentment que un text que tracta un tema així cerca denunciar una situació que les institucions intenten resoldre, perquè és vera que a nivell autonòmic a diverses comunitats de l'Estat s'està fent feina en lleis contra la LGBTI-fòbia, etc., però que hi ha molt de camí per recórrer. És a dir, està molt bé, som dels estats del món que tenen una millor legislació en aquests sentits, però sempre hi ha temes pendents. I, de fet, Transbord n'es posa un, que és que el personatge d'en Pol, un jove trans, és a dir, un cos que el varen assignar en el gènere dona quan va néixer, però després s'ha sentit còmode amb la identitat masculina, necessita admetre davant l'Estat que té una malaltia, que se diu disfòria de gènere, per tal que el deixin seguir amb el seu procés. I ell diu que no, que de cap manera, que ell no està malalt, que ell és un home i que vol que el reconeguin com a tal.
Fa poc parlaven justament amb representants de Crisalis, l'associació de menors, de pares de menors transsexuals, i ens deien que manquen psicòlegs, però també manca coneixement, que de vegades la figura del psicòleg no és necessària, o una persona que està vivint aquest procés vol gestionar-ho, i que és una decisió individual i que cadascú hauria de poder prendre aquestes decisions, i manca coneixement també per part dels professionals d'aquestes situacions precisament. De tot això parla Transbord, obra escrita per Sebastià Portell, que s'estrena dia 1 de novembre al Teatre Principal. El vídeo promocional sona així.
No t'has demanat mai el perquè de les barbes, el perquè de les veus, el perquè de les depilacions, de les aixelles, de les cames, de les celles, de la roba que accentua el pit, de la roba que accentua el cul, de la roba que dissimula les natges, de la roba que ens ho destaca i de la que ens ho amaga tot? Vos heu fet mai aquestes preguntes?
I ara, Sebastià, toca una pregunta sobre les preguntes i les respostes, perquè evidentment llança molt d'interrogants aquesta obra, però hi ha resposta en aquests interrogants o realment tot allò que planteja el missatge té a veure amb aquelles preguntes que pot obrir dins la ment de l'espectador?
Sí, la resposta a totes aquestes preguntes és que cal seguir fent preguntes i que mos han de fer preguntes sobre coses que no mos havíem qüestionat mai. Sobretot amb una cosa tan bàsica com és allò primer que mos diuen en néixer, que és tu ets això. El nostre nom reposa sobre aquesta creença, si som home o si som dona. I a partir d'aquí feim camí i ve la resta. És una obra de preguntes.
Per tant, és probable que en sortir del teatre encara ens facin més preguntes que quan hi hem entrat. Dèiem abans, Sebastià, que un dels actors protagonistes de Transbord és Marc Joy, i en aquest moment ja el podem saludar. Hola, Marc, com estàs?
Hola, bones tardes, com va?
Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-me. Sabem que estàs enmig dels assajos i t'agraïm molt que mos hagis volgut atendre. Abans d'entrar en detalls, però, sobre el personatge que interpretes a Transbord, ens veiem com obligades també a mencionar que darrerament te veiem fent molta feina, perquè s'estrenava just aquest cap de setmana Hostal Orion a l'Evolution, un curtmetratge que també protagonitzes. Com va anar, per cert?
Idò, no, o sigui, m'ho han contat, però jo no hi he estat, perquè, clar, m'ha coincidit tot, i com que tenia assajos de Transbord, el primer cap de setmana que estàvem aquí en el teatre, estàvem a full, i va ser una pena no assistir-hi, però en el final la feina és la feina, i el primer és el primer.
La feina és la feina, i a més, aviat podrem veure Vetres Televisió, també, no?
Sí, exacte. Dia 5 de novembre s'estrena Modacans i ahir també vàrem fer com un visionat per l'equip que tampoc vaig poder assistir.
T'ho estàs perdent tot, eh?
Però bueno, el dia 5 estaré davant d'IV3 i i mirant també en què ha sortit.
No sé si en Sebastià té res a dir d'aquests motius pels quals el sector protagonista de les obres està perdent.
Jo tenc que dir que tota aquesta espera i tota aquesta censura d'altres actes valdrà la pena, Marc Joy.
Sí, no, i jo l'edat de perdre'm això per fer en Pol i per fer aquesta obra, que és una delícia i sincerament m'ho pas molt bé.
Parlem d'en Pol, Marc, perquè en xerrava fins ara en Sebastià i aquí la intuïció és que és un regal de personatge, no sabem si per tu ha estat, si ha estat difícil, si ha estat complicat o si aquesta delícia va per damunt de tot.
Sí, ha estat un personatge que és complicat, però a mi m'ha enriquit molt com a actor i espero que en el públic que vengui a veure Transbord també s'enriqueixi de veure en Pol i també de veure la psiquiatra, no? La persona que li dona la rèplica i que intenta rebatre tot el que en Pol defensa. Per jo ha estat un regal perquè de cop ha estat immergir-me dins aquesta realitat, que és una realitat molt complexa, perquè bàsicament el que fa és rompre amb esquemes que mai hem qüestionat, no? El fet de o ets home o ets dona és una cosa que d'entrada ja t'encasellen en un dels dos i no te planteges que enmig hi hagi matisos, que hi hagi grisos, que hi hagi gent de gènere fluid, hi hagi que si ets homo pots tenir una performativitat, una forma d'expressar-te que no sigui masculina, que no siguin els patrons normatius, no? I aquesta obra, a més de la temàtica trans, xerra d'això, de rompre amb l'estereotip social convencional que m'ha heredat de segles, no? De convenció, no sé com...
Que fins i tot per tu ha estat un aprenentatge en aquest sentit, no? És que n'aprendrem molt tots d'això, no? Ja no només els espectadors, sinó fins i tot els actors que en formen part. Sebastià, tu has vist diversos actors interpretant aquest personatge, tot i que en les primeres ocasions Josep Orfila i Xavier Frau en varen fer només lectures dramatitzades. Clar, evidentment, cada actor crea el seu propi personatge, no? El se fa seu, i tot i que el guió sigui exactament el mateix. I justament aquests tres actors han de dir que són molt diferents entre si, no? Sí. És que els coneixem. Sí, sí. Per tant, t'han de demanar ara que ell mos escolta que li ha donat en Marc d'extraordinari, que de molt personal ha afegit ell en aquest personatge.
Jo crec que precisament el que li ha donat en Marc és el que acaba d'explicar, és aquest aprenentatge i aquesta fascinació per l'univers d'en Pol, que jo crec que és molt important que l'intèrpret la visqui per poder-la transmetre. Al cap i a la fi, el que volem és presentar un personatge feliç, encantat d'haver-se conegut, que no té traumes, que no viu sa vida d'una manera negra. En Marc parlava de grisos, i és això. En Pol viu en es gris perquè s'hi troba bé. I ara va aquí, ara va allà... Jo crec que això és el que en Marc, entre moltíssimes altres coses, aporta en el personatge, i és que ha fet que aquestes paraules, que es test, que es mots, hagin entrat en el seu cos i que el seu cos sigui el mirall de tot allò que aquest transbord significa.
Ni més ni pus, Marc, realment. Si és un personatge complicat o no, i crec que en Sebastià ho ha deixat bastant clar. Marc, sabem que tens assaig, no te volem enredar de més, però no et voldríem acomiadar sense abans demanar-te si és possible que ens diguis en una, dues frases, tres o un parell de paraules que te vinguin al cap, allò que trobes més destacat d'aquesta funció, d'aquells que ens estiguin escoltant, per què haurien de ser aquest dijous al Teatre Principal?
Per la vitalitat, ganes de viure i tirar endavant, no sé.
I per veure un actor extraordinari també, Marc, deixem que ho diguin això.
Ai, que bé, gràcies.
Gràcies a tu.
Clar que sí, Marc. Molta merda que toca dir en aquests casos, que vagi molt bé aquests assajos que queden per endavant i dijous a gaudir d'aquesta funció.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Marc, continuem parlant amb Sebastià Portell, autor d'aquesta peça que s'estrena, com dèiem, dijous al Teatre Principal. I jo ara pensava, Sebastià, tu que estàs tan ficat dins tota aquesta temàtica, acabes de publicar un text sobre literatura LGTBI, textos LGTBI a la literatura catalana, que estàs tan envoltat, te trobes tu també amb reptes, en qüestions que no t'havies plantejat o en dubtes que tens? Perquè parlàvem abans de com arriba a la gent que t'envolta, però per molt que un hagi llegit sobre teories queer, per molt que un conegui els experts, els assegueixi i se plantegi, encara hi ha coses que tu mateix te sorprens i dius com és que jo no havia passat per això, tot i que considero que estic realment empapat?
Sí, totalment, totalment. De fet, no és que no dubti, sinó que tot allò que escric, tot allò a què dedica atenció des d'un punt de vista literari o també crític, com és aquesta antologia de poesia LGBT catalana, és perquè tenc tots els dubtes del món. I aquests dubtes parteixen de dubtes teòrics, és a dir, qualsevol persona que s'hagi ficat una mica dins els estudis queer o dins els estudis de gènere o feministes, s'han de haver temut que les veus són pluralíssimes i que no hi ha ningú que se posi d'acord i que tot s'enriqueix en la pluralitat. Però, a més, hi ha una altra qüestió, i és que a mi me sorprèn que la gent pugui anar pel món afirmant sense dubtar jo som un home o jo som una dona. Jo fa anys que no me presenta al món com un home, jo tenc un nom, el meu nom és Sebastià, el gènere que va associat en el llenguatge, en aquest nom, és el masculí, faig servir gènere masculí. Ara bé, jo vestesc com a mi m'agrada vestir, me comporto així com m'agrada comportar-me, i intent no pensar, tot i que mai és una situació neutra ni innocent, intent pensar lo mínim amb el gènere que me varen assignar a néixer. Jo no sé si som un home, no sé si som una dona, segurament no som cap de les dues coses, i precisament per això escric textos i reflexiono entorn d'aquestes qüestions, perquè m'agradaria saber que l'altra banda, la gent que tingui el llibre en sa mà, la gent que estigui a sa butaca, digui, ostres, això a mi també me passava, però no ho havia arribat a verbalitzar o no li havia arribat a donar forma. Gent rara del món, unim-nos, que pentures són majoria.
Segurament no? Són majoria. El que passa que a vegades els entorns no afavoreixen, no? Que ho puguis dir obertament o que ho puguis acceptar obertament. En qualsevol cas, no volíem acabar aquesta conversa sense dir, sense apuntar, que tot i el periple personal d'aquest personatge, tot i aquesta part de denúncia, de transbord, tu vols posar l'atenció en que és una obra essencialment vitalista i que és un espectacle on se celebra la joia de viure.
Totalment.
És aquí, bon.
Sí, sí, sí. Moltes vegades en el discurs del trànsit de gènere s'ha fet molt d'èmfasi amb la idea d'un cos empresonat, d'un cos que pateix, d'un cos que rep de per totes bandes. I això per moltes persones és així, és la vivència de moltes persones del col·lectiu. Ara bé, he conegut persones i he llegit persones, he llegit testimonis de persones que precisament volen fer aquesta transició de gènere per les ganes de tirar endavant que tenen i perquè tenen moltes ganes de viure d'una altra manera i d'imaginar d'una altra manera, de presentar-se en el món d'una altra manera, d'una manera més amable, més curosa, més d'acord amb la seva personalitat i la seva identitat, que sempre pot canviar. I és això que volíem posar damunt la taula. De fet, en Miquel Gorriz, així com ha concebut l'espai i tota la posada en escena, és com un assaig, com un camp de joc. Si en Pol juga amb el seu cos, perquè a sobre no ha de ser un joc.
Un joc. Per tots aquells que ja ho sabeu, teniu una cita dijous a la Sala Petita del Teatre Principal Transbord de Sebastià Portell. Enhorabona per tot el que has fet fins ara i a gaudir d'aquests dies que venen per endavant, perquè els assajos ja no importa que facin res.
Segur.
Ja està fet tot i sí. Ara només queda gaudir d'aquest dijous de l'estrena. Fins ben aviat, Sebastià.
Fins aviat.
Gràcies
moltes
per acompanyar-nos.
Connecta amb el batac cultural de les Balears. Els entusiastes.
Escoltau Els entusiastes. IB3 Ràdio.
Tercer i darrer tram dels entusiastes d'aquest dimarts, moment d'aixecar el taló i gaudir de l'òpera en el nostre espai dedicat a la història i la música. Avui parlarem dels concertants, un dels moments més èpics de què poden gaudir les òperes.
En un mateix moment poden estar cantant diferents melodies, amb textos completament diferents i amb una força orquestral que fa que sigui un dels moments més àlgids.
I de fet, escoltarem quina és la diferència entre una coral i un concertant, a més de la importància dels personatges en tot això, però com no pot ser d'altra manera, farem tot aquest recorregut guiats pel director coral Joan Lainez. Ben retornat, Joan.
Moltes gràcies i encantat d'estar amb vosaltres, com sempre.
Com sempre aquí i ja amb ganes de conèixer totes aquestes diferències i tots aquests detalls, els concertants.
Els concertants. És que, clar, si cercam què vol dir concertant...
Que aquesta és la primera pregunta.
Què vol dir concertant? Doncs concertant és que està fent-se en concert, no? Vull dir que és una melodia que s'està tocant, res més.
Clar, però així qualsevol cosa podria ser concertant.
És que hi ha concertants que són de concerts, de violí i orquestra, o de flauta i orquestra, però en el món de l'òpera és allà on, diguéssim, se veu encara més que és un concertant. I ja vos explicaré una miqueta així, i a més, avui farem una cosa que no hem fet mai, que s'escoltarem una cançó sencera, però hi anirem afegint les melodies. A més, hem agafat una cosa que és un musical, ja sé que no és òpera, és un musical, d'acord? Però sí que veuré que me va molt bé, perquè com que està la lletra, que la podem entendre perquè està en castellà, i així podem anar avui escoltant de quina manera se van introduint melodies. Ja vos dic per què és tot això. Perquè on concertantes? Totes aquelles melodies que han anat sonant durant l'òpera, que de cop i volta se retroben totes a un moment i fan que els protagonistes de l'òpera estiguin cantant alhora les seves melodies en textos completament diferents i fa que sigui una barreja tan espectacular que seien normalment... tothom queda al·lucinat. No?
O sigui, és com un resum o un retrobament de tot allò que ha passat.
Exacte. Seria una idea així. Clar, hi ha una diferència... perquè podries dir, bé, si hi ha un coro que canta, pues, lo millor un coro pues, està fent tot igual. És que un coro canta sempre exactament el mateix, solen cantar les mateixes frases, el mateix text, no és estrany tampoc, però sí que a vegades pots ficar textos diferents i demés, però ja no són tan concertants, estem xerrant d'una harmonia més horitzontal, que no una horitzontalitat, que és el que fas concertant. Sé que sona molt estrany tot això.
Sí, no, jo ara en ses línies m'he embuat.
Crec que necessitarem ja escoltar-ho.
Doncs mira, jo he agafat dels Miserables, un dels temes que se diu One Day More, en castellà se diu Sale el Sol, he agafat aquest tema.
Mitiquíssim.
Perquè d'aquesta manera, mentre anem escoltant això, jo vos aniré explicant com se van introduint aquestes melodies i com de cop i volta arribarà un moment que tots alhora estaran cantant. Bé, comença així amb aquesta melodia de Sale el Sol.
Del sol. Hay un destino escrito
aquí tenim la primera melodia que està cantant amb el Jan, que és aquesta Sale el Sol.
No puede haber peor prisión, van tras de mí, no habrá perdón, sale el sol.
Entra la segona melodia, que aquesta és en Màrius, que està cantant a un moment completament diferent. I de cop i volta, ella també entrarà amb aquests tres temes ara. Un altre, que és una coset. Estem xerrant ara dos protagonistes que estan cantant per una banda i hi ha una altra tercera protagonista que està cantant. Encara mos falten tres protagonistes més, eh? Vull dir, encara això anirà més. Aquí el general entra, fixeu-vos que surt amb un tema que no té res que veure, és a dir, està xerrant de guerra, i en Màrius està xerrant de m'he d'anar amb el meu amor o he de tornar cap als meus companys. moment coral, no és un moment concertant. Aquí és un coro. Valjean. I aquí entra el darrer protagonista, que és el general, no? Que està cantant una altra cosa completament diferent. Els taverners, que també presenten el seu tema. Encara no han fet cap concertant. Només estem fent la presentació de temes. En aquest moment el que hi ha és un coro. Ara aturam, ara aturam.
Vale? Ara que estaven tots emocionats, no, no?
Ara
estem
això, en el
jo moment. Jo no te diré quina és la paraula que s'ha d'utilitzar per definir això.
Sí.
Això Joan és... Lainer, que estava a punt...
No, oh, no. Però ara entendreu perquè per hem d'aturar. Bueno, vos heu donat compte que fins ara hem anat presentant temes. Temes, tots els temes. Hem presentat fins a 7 temes a la vegada. Eh? Mm-hmm. Però no han cantat en tot moment junts. Sinó que...
No, cadascú anava a sa seva.
Exacte. No? Doncs, de cop i volta, el que fa el compositor ara, que això se fa molt amb òpera, és que aquests 7 temes se barrejaran tots d'una manera tan espectacular que és el que estàvem esperant ara.
I això serà desconcertant.
I això és desconcertant just d'aquest musical, d'aquest dels Miserables, d'acord? I això després també passarà amb òpera, que després ho veurem amb altres exemples. Però, bueno, en aquest moment, estàvem en aquest moment de...
pujava de pujada, tot, s'estava generant aquest...
Doncs començarà amb el Jean que dirà «Sale el sol!» I començaran tots les altres, en Màrius, en Cosset, el general, els taverners, a començar a cantar de tal manera que se'n barrejaran les tres melodies. Anem a escoltar-ho i veureu com diferenciareu totes aquestes veus. Estem en el final de la cançó, que la deixarem acabar.
Home, eh? No me'n faltaria.
Que això ja és la part coral, no concertanta. Ara és coral. Bueno, ja no és un munt directe.
Més que merescut, aquest aplaudiment. Clar. Ja me diràs.
Això és la força desconcertant, és a dir, aquí el que estem ficant són melodies, una damunt l'altra, una melodia entra, per exemple, llavors vaig cantant «Sal, el sol, hay un destino escrito para mí», molt bé, això és una melodia, no? L'altre des taverners, «Quién se va a mear en su pantalón, hoy se va a gastar muy poca munición», és una altra melodia. En general,
tiro, tato, tito. Joan, és dificilíssim, perquè si penses, o sigui, cada melodia per diferent, per separat, que funcionen completament, si les has d'ajuntar, és que estic pensant, com si fessis un menú, un primer, un segon, un tercer i unes postres i al final diguessis, ara juntaré una quadradeta de cadascun, quin gust tindria?
Doncs,
segurament aquell... no se podria menjar, m'entens?
No, però clar, musicalment és molt explosiu. Ja veus que és
clar,
un moment...
Realment s'han d'empastar.
Com te satura i tot, vull dir, ara estic pendent d'aquí i ara entre aquesta i ara pendent d'això altre.
Qui era? Si que no... fa ara? Que com se pot mesclar tot això?
Clar, i encara això, ja vos dic, això s'estava fet... O això ha agafat un musical perquè estava en castellà i d'aquesta manera podíem entendre perfectament com entren. Però clar, ara anem a l'òpera, ara anem a escoltar, per exemple, de la Bohème, hi ha un moment que na Mimi, és l'altra protagonista femenina, que ara no me surt el nom. Me sortirà, no te preocupis. Ella està amb un senyor molt major, el que passa és que està a la vegada enamorada d'un altre que és un escriptor i el que li vol estar tirant els trastos, en poques paraules, no? Però clar, aquí se barreja tot perquè arriba un punt que els quatre bohemios, que són els músics, el pintor...
Na Musseta
el que vol fer és cridar l'atenció de la persona que estima i no del vell que està amb ella, no? I clar, i aquí veureu que totes les melodies una altra vegada doncs se van barrejant. Anem a escoltar i veureu com amb un no res se crea un tumult de melodies que després, de cop i volta, aniran cap a una massa coral. Una altra vegada el mateix, és a dir, una altra vegada tot estructurat, tot molt senzill, alert, entre cometes, eh? Molt senzill, vull dir, melòdicament és molt més... el que he dit antes, molt més vertical i no horitzontal. Anem a escoltar com és aquest poema. I ara és quan entraran totes les melodies que hem anat escoltant de la Bohème juntes. En aquest moment estaven tots els bohemis, els quatre bohemis plegats, per una banda, na Museta per una altra banda, na Mimí també estava per una altra banda cantant. Clar, has de conèixer l'òpera per veure exactament què és el que estaven dient cada un, no? I aquell senyor major que estava allà dient, ostres, aquesta dona que no me fa ni cas i jo vull que me faci cas, el que està passant és que se crea tota aquesta barreja de so, no? I clar, i el que vos he dit, ara anirem perquè diferenciem perfectament que és un coro. Aquí estem dient ara, de cop i volta, entren els soldats que van de retret, és a dir, que se'n van retirant, i aquesta retirada el que fan és, el poble farà una cançó coral, perquè d'aquesta manera el que fa és que canten tots exactament el mateix i serà molt més fàcil d'entendre que el que hem escoltat abans. Anem a escoltar. Aquí està començant el tambor major, no? I això ja comença a fer la part coral i fa que aquesta demostració sigui tot molt més vertical perquè és molt fàcil d'escoltar ara. Això és la magnificència de Puccini, que és bestial.
Ja és extraordinari sentir-ho, però, Joan, imaginar-se dins un teatre escoltant això i veient tot el que hi deu damunt l'escenari, deu ser una experiència...
És una experiència única. En aquest moment, diguéssim, perquè mos fóssim una idea, hi ha inclús teatres que solen xepar l'escenari en dues bandes, de tal manera que hi ha la banda inferior, on està la cafeteria, on està passant tota aquesta trama de la Bohème just en aquest moment, i la part superior sol ser un mercat. De tal manera que s'estan passejant mercaders, nins que estan corrents, les mares que van darrere els nins, vull dir, amb aquelles nerviades i demés, i de cop i volta entren tots els militars, vull dir, que és molt, molt bèstia, és molt bèstia. Jo crec que és un, per això diuen que l'òpera és un moment d'aquest tan magnífic.
A més, també hi deu entrar la part narrativa, a més enllà de ser un moment molt àlgid, també dona aprofitar aquest concertant per voler dir alguna cosa, per explicar alguna cosa.
Clar, el més important és que aquí tots, diguéssim, que coincideixen en dir-se en el mateix temps coses que són completament diferents unes a les altres, és a dir, una museta que vol anar a l'altra, Arvei que vol que la museta li faci cas i no faci cas a l'altra, na Mimí i en Mario també, que sent el Mario, estan allà intentant de veure que tot aquell seu amor s'estigui expandint, i al final és un cristo això, no?
I això és un moment clau àlgid de les òperes, però totes les òperes en tenen?
Gairebé totes en tenen moments d'aquests. Per exemple, Mozart, a les Noces de Figaro, va ficar un concertants que ficava fins a 5 veus. Per això en aquell moment era com dir, uau, això era una cosa que sortia de mare, no? Però sí que veuré que normalment les òperes, inclús els musicals, tenen aquests concertants perquè són tan espectaculars que fan que siguin això espectacular. I clar, imagina't, això és el final del segon acte, clar, el teatre se ve avall, és que cau, rumb. Jo tinc altres exemples, mireu, de Turandot, que és una altra gran òpera també de Puccini, i hi ha un moment, doncs, també igual, un moment de que tots els cervells comencen a barrejar, estan cantant i estan allà, doncs, estan els tres en ping-pong-punt, que són els tres xinesos que estan allà intentant dir-li a la Turandot que ha de cedir el que ha fet perquè ha perdut, i ella que no vol, i el rei que està allà també escoltant, doncs diu que, escolta, això és el que li toca. Bé, se crea un follon, però un follon que sona d'aquesta manera. Us heu fixat compte, o us heu donat compte que han anat entrant allà totes aquestes melodies? Sí que és vera que ara se van contestant uns als altres, però els concertants encara es continua, encara no ha acabat, eh? És a dir, estem en temes completament diferents i a l'escena, diguem-ho així, cada un està en el seu paper, en el seu moment, i potser en el seu espai físic, que pot ser que sigui en el mateix escenari, però que pot ser que no sigui exactament el mateix. Un pot estar en el castell, un altre pot estar en una casa, un altre pot estar davant un llac. No sé si m'estic explicant,
sí.
No? És a dir, que aquí, igual com en els quadres impressionistes, els quadres d'en Dalí, que era una cosa que no s'havia fet mai, que un mateix quadre una persona podia estar 3 o 4 vegades, no? Doncs això és una mica també el que està passant amb aquests concertants. Que això també és el final de...
Apoteòsic.
I aquí és el moment quan li diuen a ella, pues, Turandot, perquè aquí li diuen, escolta, t'has de casar, i ella, ja sabeu, ja vàrem explicar un dia que ella el que no volia era casar-se amb ningú, no? Era una cosa que tenia molt mala ferida. Jo vull acabar amb una gran òpera també de Verdi, és Aida, i que també té un altre gran concertant. Vull dir, vocalment és un esforç bestial pels cantants, perquè ja veus que l'orquestra està a todo carajo, a tot allò, està en tothom, i els cantants han de donar el màxim.
Joan, si et sembla, no l'interrompem. El posam ja, ens acomiadam ja ara, i que soni, i no facem això que hem fet abans, que ha estat imperdonable, crec jo, interrompre un concertant avui, ara que ja sabem que són.
Bueno, doncs ja estic content de que es manco, quan tinguem a veure una òpera, comencem a veure totes aquestes bosques i diguem, ah, mira, això és un concertant. I si ja tenim
ja ho sabrem
idea
identificar, en aquest cas ho comprovarem amb Aida, de Verdi, darrera aturada que recorregut pels concertants que ha guiat avui el músic Joan Lainez. Joan, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
I fins la setmana que ve, Marc Ferrà. Fins demà, que vagi
fins
bé.
Demà,
i el mateix a tots els oients, vos deixam amb aquest concertant, que ho diu-lo.
biglietti venti a sui, poi della vendetta già prossimo l'albore di Natale.